Són les 8. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 24 de febrer del 2024. No, del 2023, ja ens havíem avançat un any. Avui pot caure alguna gota o plogim allò de forma dispersa. 14 graus de màxima. Demà sí que ja hi ha més possibilitats de pluja, que pot ser en algun moment forta, i fins diumenge al matí pot encara ploure, aniria perdent intensitat la precipitació. Però estem molt pendents del que pot passar la setmana que ve, perquè la temperatura baixarà i molt la nit de diumenge a dilluns i podeu tenir neu a cotes baixes, però de moment encara és aviat per tenir un pronòstic clar. Ara mateix tenim 10 graus a Palafrugell, 10 a Pals i 9 a Torroella. Aquesta és la previsió del temps del dia. Haurem d'estar molt pendents d'això, però hi ha moltes altres notícies i una que ha aixecat polseguera. Saludem els periodistes que ens acompanyen en aquest repàs informatiu del dia. Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Paula Brinés, bon dia.
Hola, bon dia.
S'instal·len 5 nous radars a Mont-ras per controlar les vies amb més trànsit.
Se situen els accessos a la població des de l'autovia C31 a l'avinguda de Palafrugell i al carrer de Torres i Jonama. La mesura s'ha pres per les queixes veïnals i per detectar velocitats que arribaven fins als 140 km per hora a la zona de 50 màxim i de 72 als trams limitats a 30.
Molt importants els punts on s'instal·len aquests radars, perquè és bàsicament els accessos de l'autovia C31, que molta gent allà va a pinyó, velocitat màxima, i després també aquell el carrer que serveix per sortir de Palafrugell o entrar-hi just a la zona del polígon de Mont-ras. Per tant, fareu bé de controlar la velocitat en aquests punts. Els radars s'activen l'1 de març, però no començaran a multar fins al 14 de març. De seguida ho ampliarem tot. Avui també us explicarem que el director de l'Hospital de Palamós, el fins ara director, serà el nou director gerent de l'Institut Català de la Salut.
El metge de família Xavier Pérez substituirà en el càrrec Yolanda Iglesiardi. El conseller de Salut Manel Balcells elevarà la proposta a la resta del govern el proper dimarts en el sentit de cessar l'actual directora gerent Yolanda Iglesiardi i nomenar Xavier Pérez.
L'Agència de Residus de Catalunya vol executar el pla del tancament de Solius a principis del 2024.
El director assegura que Lloret de Mar estarà d'acord en la solució definitiva de la distribució de les deixalles.
I l'Institut Català de Finances signa un acord amb 5 municipis del Baix Empordà per pal·liar els efectes de la pedregada de l'agost.
Facilitar l'accés a finançament perquè les empreses puguin reparar les destrosses que encara resten pendents, o també per impulsar nous projectes vinculats a la sostenibilitat o a la capacitació tecnològica industrial.
Comencen les obres de la reforma de la plaça de Josep Cerquella, Palamós.
La reforma té com a objectiu convertir aquesta zona en un referent per al municipi, capaç d'acollir una gran varietat d'activitats lúdiques i culturals. Entre altres coses, s'hi posaran unes grades fixes que crearan una mena d'amfiteatre.
I fan una crida per refundar l'Associació de Veïns de la Sauleda de Palafrugell.
Un grup de veïns ha impulsat una crida per refundar l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sauleda, desapareguda fa anys. Aquest dissabte s'ha convocat una trobada a Can Genís a les 5 de la tarda. L'objectiu és agrupar persones interessades en tornar a crear aquesta agrupació veïnal i trobar antics membres que formessin part dels orígens.
Les 8 i 4 minuts. Aquest cap de setmana és el torn del Carnaval de la Bisbal a les 4 de la tarda. Demà dissabte arrenca la Rua de Carnaval, seguirà posteriorment amb la festa organitzada pels Voltors, on actuaran la Fúmiga i l'Orquestra Diversiones i DJ Evelyn.
La jornada carnavalera bisbalenca començarà a les 12 del migdia amb un vermut musical organitzat per la Colla Sense Vàlvules i que tindrà lloc al Museu Terracota. Serà el mateix Terracota des d'on s'iniciarà la Rua a la tarda.
Ei, doctor Prats és el cap de cartell de la segona edició de l'Onco Music Fest.
El festival solidari organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona en aquest municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament, repetirà el format de l'edició anterior amb actuacions de diferents estils, espectacles i tallers dirigits als més petits. A més, es conservarà la zona de food trucks on es podrà demanar menjar. Tal com va passar en la primera edició, els beneficis obtinguts es destinaran a l'ajuda del malalt de càncer i els seus familiars a través dels serveis que ofereix Oncolliga.
L'Oncomusic Fest a Sant Antoni de Calonge, no ens en oblidem. Per cert, que aquí està d'aniversari i està fent una programació molt àmplia a nivell cultural, és la Sala Las Vegas. Fan 60 anys i per celebrar l'aniversari portaran bandes com l'Orquestra Mondragón o Atenció a los Niños Jesús, que és la banda del periodista Jordi Évole. Ahir ens visitaven aquí en aquest programa el gerent de la Sala Las Vegas, Marc Recolons.
Un aniversari amb una gran varietat de música que combina bandes estatals i algunes locals amb concerts, tributs i propostes internacionals. Una programació amb propostes per a tots els públics per poder mantenir a flota una equipació així.
I els esports? La majoria de les competicions tornen a l'activitat després de l'aturada de la setmana passada. Comencem parlant d'atletisme i és que Del Metxal continua la preparació per l'europeu a ritme de rècord.
Sí, pocs dies després de la seva exhibició al poliesportiu Gallur de Madrid, Metxal va signar una altra cursa brillant en el mateix escenari, en la qual va ser capaç de batre el rècord català dels 1.500 metres en pista coberta.
Aquest cap de setmana al Calonge sí que li toca descansar en aquesta jornada de segona catalana de futbol. En canvi, el Palamós sí que té partit i jugarà al camp de l'últim classificat.
Amb el record encara en la ment del valuós empat contra el líder l'Escala, els blau i grocs viatgen fins a Mollet per enfrontar-se al CUE.
I el Bisbal Bàsquet aspira a consolidar la quarta plaça de la Lliga EVA.
Els bisbalencs no volen deixar escapar el quart lloc assolit en la darrera jornada gràcies a la imponent victòria contra el Calvià. Ara mateix, Bisbal Bàsquet i Girona B empaten en la classificació amb 11 triomfs i 7 derrotes, però els baixempordanesos tenen millor percentatge de punts.
En hoquei patins, complicada visita del Palafrugell a la pista de l'Espanyol.
Els blanquinegres, que van recuperar part de la seva confiança en el darrer partit guanyat contra el Colegio Alameda de Osuna, intentaran treure alguna cosa positiva del feu del Wings espanyol.
En l'habitual repàs dels equips de la ciutat de Girona, hem de destacar que el Bisbal Bàsquet Girona... Disculpeu, el Bisbal Bàsquet Girona no. El Bàsquet Girona no té partit aquest cap de setmana a causa dels partits internacionals. Qui sí que juga és el Girona de futbol i també les jugadores de l'Uni Girona. El futbol es desplaça al sempre difícil Sant Mamés.
Un dels estadis més mítics de la primera divisió i on sempre costa puntuar serà l'escenari aquest diumenge d'un Atlètic de Bilbao-Girona molt interessant.
I per la seva banda, l'Uni de bàsquet es centra en la Lliga aquest cap de setmana.
La pista del Perfumeries Avenida serà un test exigent per a un Espar Girona que necessita guanyar per no allunyar-se del València, amb qui manté un pols constant per la primera plaça. Les valencianes jugaran a la pista de l'Estudiantes, sisenes, mentre que el Perfumeries Avenida són terceres. El partit davant de les de Salamanca serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi Villena, a les 8 i 8 minuts. Com us dèiem abans, ens espera aquest últim cap de setmana de febrer, que serà passat per aigua en alguns moments. I després també tenim la vista posada a l'inici de la setmana que ve, que baixaran les temperatures i podríem tenir neu a cotes baixes. En tot cas, comencem per quin temps ens espera avui al Baix Empordà, Albert Aparicio.
Bon dia.
Això, què ens espera per avui?
Arribem a divendres amb un cel entre mig i força ennuvolat. No serà un dia de pluja, tot i que pot caure alguna gota o plogim de forma dispersa. Poca amplitud tèrmica amb valors entre els 4 graus de mínima i els 14 de màxima. Demà sí que hi ha més probabilitat de pluja, especialment a partir de migdia i tarda, quan ho pot fer amb una mica més d'intensitat en un dissabte que serà ben gris, amb pluja i amb temperatura que anirà baixant. Fins diumenge al matí pot ploure, en general de forma més feble i amb alguna obertura de clariana de cara a migdia de diumenge. I estem molt pendents del que pot passar la setmana que ve. La temperatura baixarà, i molt, la nit de diumenge a dilluns. La setmana que ve començarà amb ambient de ple hivern. La temperatura estarà per sota la mitjana de l'època de l'any i l'arribada d'una massa d'aire fred continental, que juntament amb una borrasca que es formarà entre Catalunya i les Illes Balears, impulsaran vents del nord-nord-est. Per tant, coincidirà l'arribada d'aire molt sec i fred del centre Europa i alhora una borrasca que ens aportarà una massa d'aire humit del Mediterrani. És una situació que es dona poques vegades a casa nostra i quan passa sovint ens ha portat sorpreses en forma de neu a cotes baixes. Què passarà realment? Això avui encara no es pot saber. Queden moltes hores, l'ambient fred de ple hivern sí que sabem que la setmana que ve el tindrem, però com sol passar, si aquesta baixa mediterrània, en lloc d'ubicar-se entre Catalunya i les Illes Balears, es desplaça més cap al Golf de Gènova o cap a Sardenya, la precipitació podria no arribar al Baix Empordà. En qualsevol cas, resumint, avui dia mig ennuvolat, alguna gota, poca cosa, demà dia gris i amb pluja i la setmana que ve torna l'hivern.
De les notícies més destacades més enllà de la Gempordà, avui destaquem diverses coses. Per una banda, que avui mateix es compleix un any de l'inici de la guerra a Ucraïna i avui mateix el president ucraïnès Volodymyr Zelensky farà una gran compareixença davant de molts periodistes en aquest aniversari, tot això mentre esperen un possible nou atac de Rússia, nou atac intens en aquest moment en què es compleix un any de l'inici de la guerra. En el cas Borràs, dos exconsellers de Cultura asseguren que ningú els va advertir de possibles irregularitats. Ahir van declarar com a testimonis de la defensa de la presidenta de Junts, Ferran Mascarell i Santi Vila, i dos exdirigents de la Institució de les Lletres Catalanes. Que Harvey Weinstein ha estat condemnat a 16 anys més de presó per violació i abús sexual, l'exmagnat cinematogràfic ja compleix una pena de 23 anys després que un tribunal de Nova York el va declarar culpable l'any 2020. I que el Departament d'Educació activa la unitat de tractament de violència a l'Institut de les Germanes de Sallent. Una d'elles es va suïcidar, l'altra ho va intentar, però no ho va aconseguir. No es descarta cap hipòtesi, però ara el Departament d'Educació ha hagut de sortir a retractar-se. Al principi va dir que no es tractava d'un cas de bullying i després les evidències els han fet fer enrere, perquè, evidentment, doncs, totes les evidències apunten que les noies patien bullying i assetjament i, posteriorment, doncs, van suïcidar-se o, en un cas, van intentar fer-ho sense èxit. Per tant, molt interessant i molt important el que es decideixi i el que es dirimeixi a Sallent en aquests moments, també per conèixer l'efectivitat de tots els protocols contra el bullying, que sembla que en aquest cas no han funcionat. D'aquí a dos minuts, tres, de fet, arribarem a un quart de nou del matí. Avui el comentari del dia ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Tenim 280 caràcters per discutir sobre la memòria històrica. Volem fer servir 280 caràcters per resoldre conflictes democràtics com la presència de l'extrema dreta a la nostra societat. Volem resultats, però això sí, amb 280 caràcters. Hem passat del debat públic de l'Àgora al Parlament, del Parlament a la televisió, i d'aquesta a Twitter. Els debats troncals de la societat contemporània es porten en una plataforma que aguditza els extrems i que, a més, està programada per reproduir i mostrar aquells temes que més repercussions tenen, és a dir, el trending topic. I per què avui aquesta reflexió? Doncs simplement per compartir amb l'audiència d'aquesta casa la reflexió sobre el rebombori construït al voltant de les paraules de la candidata de la CUP, Basha Change, sobre la necessitat de reconsiderar una part de la memòria històrica del nostre país. En altres paraules, la necessitat de no banalitzar una època de colonialisme i esclavatge. Com deia, volem tancar un debat important, amb 280 caràcters, cosa que fa que al final només prenguem posicions, sense capacitat de reflexió crítica. Un debat des de l'emotivitat, un debat que acaba recolzant-se en reduccionismes i solucions màgiques. I senyores i senyors, davant d'aquests debats, davant de debats d'aquestes característiques, el que sí que està més que comprovat és que l'extrema dreta és la que surt més beneficiada. Vull recalcar que he agafat aquest tema com a exemple. Un exemple que en altres contextos i sobre temàtiques diferenciades ens porten a debats marcats per la manca de reflexió crítica i amb una alta càrrega d'emotivitat i grans solucions màgiques. I bé, vaig tancant perquè m'agradaria aprofundir en alguns dels arguments citats, però ja porto 275 paraules i 1.727 caràcters. I això ja és més que un fil de Twitter.
I pràcticament dos minuts de comentari, que això també és llarg, és llarg. No, és un debat que hem de tenir, i que hem de fer al voltant de la Fira d'Indians i de moltes altres qüestions que s'han posat sobre la taula a través de les declaracions de la diputada de la CUP i candidata a l'alcaldia de Barcelona. Ara mateix, menys d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, obrim l'informatiu. Cinc radars controlaran la velocitat a les principals vies de Mont-ras. En aquestes hi haurà un radar itinerant per controlar la velocitat dels vehicles de l'Avinguda de Catalunya, Palafrugell, de les avingudes de Catalunya i Palafrugell i els carrers Torre-Jonama. Per tant, expliquem-ho bé, eh? 5 radars i també un altre radar itinerant. Aquestes caixes de control van cridar l'atenció ahir perquè és quan s'estaven instal·lant i a les xarxes socials van córrer les imatges d'aquesta instal·lació. Nosaltres hem volgut parlar amb l'alcaldessa de Mont-ras perquè ens expliqui on se situen i quines característiques tindran aquests radars. Ferran Castelló.
L'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, destaca a Ràdio Palafrugell que no són 5 radars, sinó caixes de control de velocitat amb un radar mòbil.
Són 5 caixes de control de velocitat, que és el seu nom, diguem, oficial, i el que hi haurà és un radar itinerant que s'anirà instal·lant en funció del que l'empresa cregui pertinent en aquestes diferents caixes. Aquestes caixes s'han col·locat bàsicament a l'Avinguda Catalunya, l'Avinguda Palafrugell i al carrer Torre-Jonama.
Les caixes s'han instal·lat als accessos a la població des de l'autovia C31. Es tracta d'una via molt transitada perquè és un dels punts d'entrada al municipi i a Palafrugell. Se situen prop de la botiga Greenfood i a la zona de concessionaris de l'Avinguda de Catalunya. També se n'han instal·lat 2 més a l'Avinguda de Palafrugell, una a cada sentit de la marxa. Els vials tenen la velocitat limitada a 50 km per hora, però és habitual que molts vehicles superin la velocitat. Un estudi del 2021 afirmava que el 74% dels vehicles detectats superaven la velocitat màxima. I per acabar, al darrer se situa al carrer de Torres i Jonama, prop de l'oficina de la Caixa, i amb una velocitat de 30 km per hora.
D'acord. Per tant, això, 5 punts on hi haurà un radar itinerant que s'anirà movent. Però aquests 5 punts, aquestes caixes de control, que és el que va cridar l'atenció ahir. També hi haurà, a banda d'això, un radar mòbil que s'ubicarà en punts que pateixen excessos de velocitat ocasionals.
Els radars entraran en funcionament el dimecres 1 de març. De l'1 al 14 de març s'establirà un període de proves i no se sancionaran els conductors. A partir del dia 15, les sancions seguiran el seu curs legal. Peiró destaca que una de les funcions de l'Ajuntament és fer pedagogia per evitar l'excés de velocitat que posa en perill els vianants.
Proves fins al 14 de març, és a dir, que les sancions, per entendre'ns, no ens tramitin, que l'Ajuntament puguem fer aquesta funció pedagògica de dir, doncs, s'han detectat excessos de velocitat o aquesta velocitat mitja, per tant, insistim una vegada més que a partir del dia 15, llavors sí, qualsevol sanció que es detecti, doncs, es tramitarà correctament, diguem, la sanció que pertoqui.
La mesura es va prendre per les queixes veïnals i per detectar velocitats que arribaven fins als 140 km per hora a les zones de 50 i de 72 als trams limitats a 30 km per hora.
Cap velocitats de 120-130 km per hora en trams on només es pot anar a 50 o fins i tot de 70 i algo en el tram que es pot anar a 30. Vull dir que és com per posar-hi mesures i per actuar-hi.
Peiró destaca que Mont-ras, tot i ser poble de pas per molts, no és cap autopista. Cal adequar les velocitats per garantir la seguretat de tothom. Explica que prèviament ja s'havia pres la decisió d'instal·lar ressalts amb pas de vianants i coixins berlinesos reductors de velocitat, entre altres. A més, afegeix que no s'ha instal·lat cap radar a sota el túnel perquè no és competència de l'Ajuntament.
Això també és important, eh? És a dir, tots els radars o totes les caixes de radars que trobareu estan sempre en superfície, perquè la via que hi ha al túnel és, no és de l'Ajuntament, és una via de nacional, diguem-ne, és una via que depèn del Servei Català de Trànsit. Les 5 noves caixes de radars estan situades en superfície, segurament allò en els punts per on passa més gent de Mont-ras, i el radar s'anirà movent a través d'aquestes caixes, de manera que no sabrem en cap moment si hi ha un radar en aquella caixa o no. Nosaltres veiem la caixa ja, però no sabrem si dins hi ha un radar o no. I recordem les dates, eh? Encara fins a l'1 de març no funcionarà i a partir del 14 de març començarà a multar. Fins llavors només seran avisos. Segurament aquesta és la notícia que més debat ha generat a la rodalia de Palafrugell i també a Mont-ras els últims dies, perquè certament hi passa moltíssima gent. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Xavier Pérez, que és metge de família i l'actual director de l'Hospital de Palamós, serà el nou director gerent de l'Institut Català de la Salut.
El president del Consell d'Administració de l'ICS i director del Servei Català de la Salut, Ramon Canal, ha informat de la proposta de canvi al ple d'aquest òrgan reunit ahir dijous. El conseller de Salut, Manel Balcells, elevarà la proposta a la resta del govern el proper dimarts en el sentit de cessar l'actual directora gerent, Yolanda Lejardi, i nomenar Xavier Pérez. Lejardi va ser nomenada aquest dimecres directora del Pacte Nacional per la Salut, un espai on es buscarà el consens al voltant de les transformacions al sistema sanitari per garantir-ne la sostenibilitat. L'ICS, que ha publicat la proposta de nomenament aquest dijous a la tarda, és la gran empresa pública que gestiona 8 grans hospitals, la majoria de centres d'atenció primària de Catalunya.
Xavier Pérez Berruezo va néixer a Barcelona el 1986 i ha estat els darrers 26 anys vinculat professionalment a l'Hospital del Palamós i als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Va entrar-hi el 1996 com a metge adjunt de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí. Ha estat director de les àrees bàsiques de la salut de Torroella de Montgrí, director de la unitat mèdica de l'Hospital de Palamós i director assistencial del CCIB. Des del gener del 2019 i fins a l'actualitat n'ha estat el director gerent. Pérez és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. També és diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut per ESAD i diplomat en Salut Pública per l'Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya.
Molta sort i molts encerts a Xavier Pérez. L'Agència de Residus de Catalunya ha anunciat que licitarà el pla executiu pel tancament definitiu de l'abocador de Solius aquest any i que vol que les primeres actuacions siguin a principis de l'any vinent.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha avançat que preveuen destinar 3 milions d'euros en aquest pla executiu. A més, Peraire també s'ha mostrat confiat que l'Ajuntament de Lloret de Mar formi part del consens del país per a la solució definitiva de com es distribueixen els residus que fins ara anaven a l'abocador.
Hi ha una situació temporal de solució, que és aquesta distribució de residus. Hi ha hagut un imprevist que no preveiem, però que l'hem resolt ràpid, i en aquest cas, Lloret, estem convençudíssims, perquè no pot ser d'una altra manera, que formarà part del consens de la solució definitiva que la gestió dels residus d'aquest país necessita.
El dilluns 13 de febrer es va tancar l'abocador de Solius i des d'aquell dia els residus que s'hi abocaven es traslladaven a la planta de Vacarisses, al Vallès Occidental. Els camions als 15 municipis del Gironès i el Baix Empordà que tiraven les escombraries en aquell abocador i segueixen portant els camions carregats de deixalles. Una vegada aquí, a Solius, però un camió se les emporta fins a Vacarisses. En un principi s'havien de distribuir entre el Vallès i l'abocador de Lloret de Mar, però el municipi es va negar a acceptar aquestes escombraries.
Mentrestant, des de l'Agència de Residus de Catalunya ja han començat a redactar el pla executiu del tancament definitiu de l'abocador de Solius. Això, com dèiem, amb l'objectiu de començar a aplicar-los a principis de l'any que ve.
Aquest projecte executiu s'haurà de fer al llarg d'un any i deixar l'abocador tancat de forma definitiva a principis del 2025. Isaac Peraire en declaracions de diversos mitjans de comunicació.
L'agència ja ha començat a redactar aquest projecte de clausura i el que calculem és, un cop aprovat el projecte, durant l'any 2024, un cop també més assentat l'abocador, poder iniciar aquestes obres i, per tant, acabar el 2024 o a l'inici del 2025, tenir clausurat l'abocador de Solius.
Mentrestant, les màquines també han començat a tirar terra sobre les deixalles que hi ha a l'abocador de Solius. Ara, quan aquesta terra que ja estigui més consolidada, es podrà començar a tirar endavant el pla executiu de tancament definitiu. L'Agència dels Residus de Catalunya confia en que la clausura de l'abocador costi uns 3 milions d'euros.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya també ha demanat a Salvem Solius, a l'entitat ecologista que reclama més pressa a l'hora de tancar l'abocador. Doncs diuen ara, el director de l'Agència Catalana de Residus demana anar pas per pas, capítol per capítol.
De fet, l'entitat té un altre procés judicial obert pel tancament de tota la planta de tractament, més enllà de l'abocador, que ja s'ha clausurat per complir una sentència judicial.
Entenem perfectament les seves reivindicacions, les seves reclamacions. Som empàtics amb el que estan dient i que ho anem resolent en les mesures que anem tenint davant.
Segurament Salvem Solius no es pensava que a finals de febrer aquest abocador estaria clausurat, ha recordat Peraire. Per això ha reiterat que entén totes les reivindicacions de la plataforma, però ha demanat temps per abordar cada decisió que es pren.
6 minuts i 2 quarts. L'Institut Català de Finances signa un acord amb 5 municipis del Baix Empordà per pal·liar els efectes de la pedregada del 30 d'agost. El conveni preveu facilitar l'accés a finançament perquè les empreses puguin reparar les destrosses que encara resten pendents o també per impulsar nous projectes vinculats a la sostenibilitat o a la captació de tecnologia industrial.
A l'acte de signatura del protocol d'actuació hi han assistit la consellera d'Economia, Natàlia Mas, la consellera delegada de l'Institut Català de Finances, Vanessa Cervera, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, l'alcalde de Forallac, Josep Sala, l'alcalde de Corçà, Raül Lliruela, i l'alcalde de Cruïlles, Francesc Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Dani Encinas. La consellera d'Economia ha destacat que l'Institut Català de Finances és una eina cabdal pel govern i també del país. Ha recordat també que fa pocs mesos va iniciar una nova etapa amb l'arribada de Vanessa Cervera com a consellera delegada de l'Institut Català de Finances. Aquest conveni, a part de pal·liar els efectes de la pedregada de fa 6 mesos, vol donar resposta a les oportunitats i reptes en clau de sostenibilitat que puguin tenir les empreses del territori. Tal com explica Natàlia Mas, també volen impulsar la capacitació tecnològica d'aquestes empreses a través del conveni.
Avui fem realitat, diguéssim, amb aquest conveni, un conveni que no només té la voluntat de mirar de superar els estralls de la greu pedregada que va patir doncs, aquesta zona fa uns 6 mesos, però també de llegir i poder donar resposta a les necessitats.
Perquè, Maria, com funcionaran ara aquests préstecs?
Els préstecs comptaran amb una bonificació del 50% de la comissió d'obertura per part de l'Institut Català de Finances i es farà exempció a la resta de comissions. Vanessa Cervera ha explicat que les empreses que sol·licitin aquest servei de préstec podran retornar-lo en 15 anys, un termini que no és habitual en el món de la banca privada. També n'ha destacat la comissió del 0,25% i l'1,85% de diferencial. De moment hi ha una 40 d'empreses dels diferents municipis que han demanat assessorament en relació a aquests préstecs.
Gràcies, Maria Alzina. Esperem que es pugui resoldre la situació ben aviat. Aquesta setmana han començat les obres de reforma de la plaça Josep Cerquella de Palamós, situada davant de l'Avinguda de Catalunya i de l'estadi del Palamós. S'hi vol crear una mena d'amfiteatre on acollir totes les activitats.
Una empresa especialitzada en obra pública té com a objectiu convertir aquesta zona en un referent per al municipi capaç d'acollir una gran varietat d'activitats lúdiques i culturals. La reforma mantindrà l'essència original de la plaça, però incorporarà unes grades fixes que s'adaptaran a la topografia del terreny i crearan un amfiteatre que combinarà formigó de color, sauló i vegetació. A més, s'elevarà la part central de la plaça fins al nivell dels carrers adjacents per evitar l'acumulació d'aigua en períodes de pluja intensa. També s'esplaçarà la columna de l'enllumenat actual per evitar que entorpeixi la instal·lació d'escenaris, carpes i altres elements. Altres millores previstes són la renovació de les instal·lacions de clavegueram, rec i aigua, així com l'augment d'arbrat. El cost del projecte ascendeix a 127.000 euros i es preveu que les obres finalitzin en un termini màxim de 3 mesos.
Un grup de veïns de Palafrugell ha impulsat una crida per refundar l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sauleda, desapareguda fa anys. Aquest dissabte s'ha convocat una trobada a Can Genís a les 5 de la tarda. L'objectiu és agrupar persones interessades en tornar a crear aquesta agrupació veïnal i trobar també antics membres que en formessin part dels orígens.
Una de les impulsores del moviment, Marta Cerquella, ha explicat a l'esmorzar de ràdio Palafrugell que el barri necessita que hi hagi una associació que faci xarxa i treballi per les necessitats de la Sauleda.
Això, fer una mica de comunitat, fer barri, fer activitats en el barri, veure també, evidentment, quines són les mancances, necessitats que hi ha.
8 i 28 minuts. Arriba el plat fort del Carnaval de la Bisbal demà dissabte, que a més acabarà també amb concert, i serà amb concert del grup que estem escoltant, de La Fúmiga. La jornada començarà al matí amb un vermut musical que seguirà la tarda amb la rua i acabarà a la nit amb la festa de Carnaval organitzada pels Voltors. Carla Saló, escoltem, volem fer un repàs de què tindrà aquest Carnaval de la Bisbal. Veiem si podem connectar amb la Carla Saló. Endavant, Carla.
Després de la presentació de la Reina de Carnaval, el Carnestoltes escolar i el Carnestoltes popular, aquest dissabte 25 arriba la recta final de l'època carnavalera bisbalenca. La gran jornada carnavalera s'iniciarà dissabte a les 12 amb un vermut musical a càrrec de Queco Antoni i que organitza la colla Sense Vàlvules. Poques hores després, a les 4, es donarà el tret de sortida a la Rua de Carnaval, on hi participaran 25 colles. Es preveu que la rua passi pel carrer 6 d'octubre per l'Avinguda Les Voltes i finalitzi pels vols de les 7 al carrer La Higueta, on hi haurà l'entrega de premis.
I la jornada acabarà allò amb festa, no?, al pavelló?
La jornada acabarà la nit amb la ja tradicional festa de Carnaval al pavelló Firal organitzada pels Voltors, i on aquest any actuaran el grup valencià La Fúmiga, l'orquestra Diversiones i DJ Evelyn. Des de l'entitat bisbalenca esperen que sigui una festa com les d'abans de la pandèmia. Es tornarà a obrir tot el pavelló i tornaran al cartell grups referents al panorama català. Així ho explica Sònia Deulofeu, membre de la Junta dels Voltors.
El que esperem d'aquesta festa de Carnaval és que sigui una festa com les d'abans, és a dir, que sigui un punt de concentració de tota la gent de la comarca.
Pel que fa a les entrades, s'han venut el 60% de les anticipades, que es poden comprar de manera online a través de la web dels Voltors o adquirir en alguns comerços de la població.
Pel que fa a les entrades d'anticipades, de moment hem venut el 60% de les entrades que es poden comprar online a través de la web dels Voltors o, si no, a dos punts físics a la Bisbal d'Empordà, que són la copisteria Bisbal Copi i el bar-restaurant L'Escut. Ja fa
temps, no oblidat. I Doctor Prats és el cap de cartell de la segona edició de l'Onco Music Fest, el festival solidari de Sant Antoni de Calonge, que repetirà el format de l'edició anterior amb actuacions de diferents estils, espectacles i tallers dirigits als més petits, tot plegat per finançar l'Onco Lliga.
La nova edició de l'Onco Music Fest s'ha presentat avui amb la presència de l'alcalde del municipi, Jordi Soler, la secretària de la Fundació Onco Lliga de Girona, Marta Pujol, i dos dels organitzadors i voluntaris de l'Onco Music Fest, Xavi Serrat i Albert Fort. L'alcalde del municipi reconeix que l'Onco Music Fest és un festival totalment consolidat al municipi.
Per nosaltres és important fer ja aquesta segona edició. Per nosaltres es considera ja que és un festival ja absolutament consolidat i tenen el suport.
I Maria, a part de Doctor Prats, quins artistes visitaran l'Onco Music Fest?
La programació començarà el dissabte 29 a primera hora de la tarda amb la companyia Pop per Xics, que presentarà l'espectacle Superherois pensat pels més petits de la casa. A l'exterior del recinte, aprofitant el servei de bar i els food trucks, l'actuació serà per Litus & Co, una oportunitat per gaudir de la música del grup palamosí Litus 3 i de músics i artistes sorpresa. Després del sopar serà el torn de gaudir de la música de Maria Jacobs i el seu estil pop-rock barrejat amb el gènere funk. Doctor Prats faran parada també a Sant Antoni dins de la seva gira pel Cantó Bo. La festa seguirà amb la xaranga d'Amer i l'orquestra Mitjanit, un grup de versions amb un ampli repertori de cançons a ritme de rock, ska, punk, reggae, rumba i altres estils. L'encarregat de tancar la nit de dissabte serà el DJ Carlos Selecta. Per el diumenge, els organitzadors han previst una programació per gaudir en família, amb espectacles per als més petits, tallers infantils i màgia, i un vermut musical pels més grans, amb les actuacions de la cantant i compositora Mandy Rules i The Covers Band. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web de l'Onco Music Fest. La compra anticipada és de 20 euros a partir de 14 anys i 8 pels menors d'entre 5 i 13 anys. A taquilla, les entrades costaran 24 euros i 12 euros respectivament. L'entrada serà gratuïta pels menors de 5 anys. Aquest any també recupera la fila zero per a donatius de persones que vulguin col·laborar amb la causa solidària i no puguin assistir a l'Onco Music Fest. Cal recordar que la primera edició del festival va recaptar 22.308 euros que es van destinar a la Fundació Onco Lliga Girona.
El col·lectiu gastronòmic de la cuina de l'Empordanet i l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya inicien les properes setmanes els sopars amb tòfona en plena època d'aquest bolet tan apreciat. Per donar-nos alguns detalls més de la campanya, ens visita el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Bajardo. Bon dia.
Bon dia, com estem?
La veritat és que ens va sorprendre quan van començar a veure ja fa unes setmanes la promoció a través de xarxes socials d'aquests sopars amb tòfona, perquè realment també vau generar una mica d'expectativa de veure quins restaurants i quins menús s'hi apuntaven. Expliqui'ns una mica per la gent això, que no ho hagi pogut veure a xarxes socials, en què consisteixen aquests sopars amb tòfona?
Bueno, el que es tracta és que dintre de Cuina Empordanet som diversos restaurants que utilitzem aquest diamant negre, que diem, i el que hem fet és fer un sopar, el que nosaltres li diem a quatre mans, que vol dir que hi ha un restaurant que és el que acull el xef de l'altre restaurant, i a partir d'aquí es munta un menú per poder, pues, entre les dues cuines fusionades, poder oferir-li en els comensals, pues, diferents plats amb tòfona.
Carai, això en el marc de la cuina de l'Empordanet, això de combinar, o sigui, d'ajuntar dos xefs, o sigui, portar un xef a un altre restaurant, això s'havia fet?
Sí, s'ha fet diverses vegades. Hem arribat a fer 4 mans, que se li diu, hem arribat a fer 8 mans, hem arribat a fer 10 mans, que són alguns sopars. L'any passat vam fer, arran de lo del vívid, uns sopars a diversos mans, es van fer 3, per la qual penso que eren a 10 mans. I bueno, es fan bastantes accions durant l'any, la veritat. I ara el que es tracta és el de la tòfona, que teníem la petició dels tofonaires que ens ho estaven demanant. I bueno, nosaltres els hem anat a visitar moltes vegades allà a Solsona, que ens han convidat a poder veure els cultius, en el cas del cultiu, i a poder treure algun fruit de la terra. I a partir d'aquí pues, hi han hagut bones sinergies i hem decidit pues, fer aquests sopars. No?
Quants sopars són? Perquè tinc aquí davant el calendari. Avui n'hi ha un, de fet, veig.
Sí, avui és casa meu.
Això, avui toca tu, eh?
Avui em toca a mi.
És a casa teva, eh? O sigui, tu no surts de la zona de confort.
Bueno, jo en aquest cas també has de pensar que per aquesta època de l'any hi ha molts restaurants que estan tancats. Sí. I en aquest cas a mi em vaig a parar allà amb en Damià del Vicus i Damià encara que he tancat, penso que fins la setmana vinent. Uh-huh. I bueno, vaig dir, bueno, pues jo poso el restaurant i tu vens cap a casa meu. Que jo, de fet, ja en un sopar ja havia estat a casa seu.
Per tant, el teu restaurant al Saó de Fonteta, eh?
Sí.
I després veig que això és la setmana que ve, el 3 de març, hi ha la tercera edició, perquè la primera es va fer la setmana passada, el Terramar i el Casamar.
Exacte.
Per tant, també dues combinacions, allò, Calella i Llafranc.
Bueno, no, en aquest cas jo diria que és Llafranc amb Llafranc.
Ah, sí, cert. Ara m'estava confonent, tens tota la raó, sí, Llafranc amb Llafranc. Bueno, escolta, com va funcionar la primera edició i com es preveu que vagi avui, vull dir, a nivell de menús, perquè tot això és un menú tancat, no?
Sí, és un menú tancat en el qual el comensal es troba, evidentment, ha pogut veure a través de xarxes el menú que han confeccionat els dos cuiners i després tot això ho hem emparellat amb una bodega, mirant una miqueta de també premiar, bueno, premiar no, de fer més incapeu a les bodegues que nosaltres tenim properes i que són grans col·laboradors de cuina Empordanet. I el que es tracta és que, bueno, generosament puguem ratllar la tòfona que ens pertoqui, encara que aquest any està sent una miqueta un martiri, tot el tema de la tòfona.
Que
aquest any està sent molt complicat el tema de la tòfona,
ah,
perquè
sí?
Els climes no ens han ajudat gaire, està sent un any bastant d'escassès de tòfona. Normalment els tofonaires estarien encara en plena campanya traient i vulguis o no, els està costant una miqueta aquest
Ostres. Any. Clar, i tots els plats porten tòfona.
Clar, la idea és que tots els plats portin tòfona d'una forma o una altra. Hi ha diferents maneres de ratllar la tòfona, hi ha diferents maneres de fer masticar la tòfona, i en algun cas serà tallat a gabinet, algun serà ratllat amb ratlladors especials, d'altres seran laminats, i clar, depenent una miqueta del plat i les necessitats, farem una presentació o una altra. Però una de les coses que és superxula és que al principi de l'àpat els tofonaires pues, fan una explicació i donen molta informació sobre la tòfona i és realment molt interessant. Mm-hmm.
Recordo que just abans de la pandèmia, des de la cuina de l'Empordanet ja fèieu jornades de la tòfona, que durant un temps, no? Els restaurants oferien un menú específic amb tòfona, no? I ara això s'ha volgut redibuixar o és complementari el que es feia allò abans, a les jornades prèvies a la pandèmia?
Nosaltres, abans de pandèmia, bueno, i fins i tot en pandèmia i postpandèmia, hem anat fent moltíssimes coses i sempre buscant la simbiosi aquest entre nosaltres i el productor, el recol·lector, el pescador, el hortelà o el que pertoqui, no? Evidentment, com a tot gremi, tenim encerts i coses que ens han funcionat molt i molt bé, i el que hem trobat és que cada vegada hi ha més reclam. I al final, com a col·lectiu, pues, ens assentem i mirem d'adreçar cap al reclam les nostres accions, no? Per poder promocionar pues, territori, que és una de les coses que més ens interessa, i també per promocionar les cuines, que evidentment és primordial, no?
ara últimament sembla que a tot arreu sembla que ofereixin plats amb tòfona. Allò és la moda, el biquini trufat està a tot arreu, però jo que també cada vegada escolto més veus que també et diuen: ei, això que esteu prenent, la gent que aneu a un restaurant, no és tòfona. La tòfona és un producte amb gust de tòfona o preparat de tòfona, no? Teniu la sensació que això, que s'està com universalitzant la tòfona, però com sempre passa, doncs hi ha nivells i nivells?
Evidentment, hi ha productes, hi ha tonyines, hi ha gambes, vull dir que això és evident, però bueno, sempre podríem utilitzar el foie, que a més a l'Empordà està dotat de molt d'ànec i no som conscients. El foie al final va acabar sent una cosa que es va instal·lar a tot arreu, i anar a menjar una terrina de foie és relativament fàcil, fins i tot al bar del poble. A partir d'aquí hi ha terrines i terrines hi ha. Pues podríem dir exactament el mateix amb la tòfona. Hi ha preparats i preparats hi ha. La tòfona és un producte molt interessant perquè té una maduració i no és normal que tothom tingui tòfona fresca als preus a més que es paga, perquè no és un producte pas d'un valor baix econòmic, estem parlant. Però bueno, clar, al final poses les coses tan a l'abast de tothom que de fet hi ha les parts positives i negatives sempre amb aquestes coses, no?
Sí. Estem a les portes, no, potser no diria a les portes, però queda un mes i mig per arribar a Setmana Santa. Per tant, a l'inici allò de la temporada, comenci a venir gent. Suposo que us esteu preparant. L'any passat potser el tema allò de la prèvia de l'inici de temporada era la pujada o l'encariment de l'energia. Després, en molts casos també, des del col·lectiu de restaurants de casa nostra es parlava de la dificultat per trobar cambrers. Aquests dos àmbits, com preveieu arribar-hi a l'inici de la temporada, i després si hi ha alguna altra cosa més que aquest any us preocupi?
Bueno, jo crec que ens preocupa a tots, no? Una és l'escassetat de personal, que està sent una evidència. La pandèmia jo crec que va exagerar molt aquest tema. Ja ho has dit, no? La llum i les energies se'ns ha pujat d'una manera disparatada que bueno, nosaltres ja no sabem ni com reflectir-ho o com poder assumir aquestes pujades sense que ens afecti el preu final. I hi ha una de les coses que no es parla i és degut a les energies, als gasoils, bla, 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 bla. Nosaltres estem tenint un gran problema amb els ingredients, que els ingredients s'han posat a preus que si gastes un producte fresc i de molta qualitat, has de fer autèntics disbarats i per has de saber fer de mac per poder presentar les coses amb un cert preu que sigui assequible i que el client continuï vinguent sense que li hagi d'afectar molt les butxaques, perquè al final nosaltres hem vist com les matèries primeres per línies generals ens ha pujat un 18%.
Mm-hmm. I això afecta també productes frescos, clar, evidentment.
Bueno, el producte afecta tot, no? Vull dir que al final, jo posava un exemple no fa massa parlant amb els nois de la cuina i els deia: mira, fa 4 dies la nata estava a aquest preu i ara ha pujat quasi un terç de lo que estàvem pagant fa 6 mesos enrere, no?
I davant d'això, s'opta per baixar qualitats o pujar preus?
Jo opto més sempre per pujar preus. Baixar qualitats és perjudicial. Jo crec que si la persona que et ve a casa està acostumada a trobar una qualitat i li canvies la qualitat, al final, jo no. Jo sempre dic que has d'aguantar la vela i esperar que el vent bufi a favor, però baixar qualitats per mi és el pitjor que es pot fer en un negoci com el nostre.
Doncs en seguirem parlant, perquè certament la situació no sembla que millori. L'altre dia sortien les dades de la inflació i tot i que sembla que ha arribat al pic màxim, el preu dels aliments continua pujant i pujant i pujant, i això ens afecta a tots els àmbits. Vicenç Fajardo, que és el president de la cuina de l'Empordanet, gràcies per passar pel Supermatí.
Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.
Igualment. I quan falta un minut per arribar a un quart de nou del matí, a tres quarts de nou del matí, avui tindrem amb nosaltres la Sandra Bisba per parlar del nostre entorn, per parlar de coneixement de l'entorn, per parlar de persones o d'històries o llegendes de l'Empordà, però abans hem de fer un repàs dels esports i de la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana, i comencem parlant d'atletisme, perquè realment ho està fent molt bé. Adel Meixal es continua preparant pels seus propers reptes, perquè Adel Meixal, això, sobretot pels reptes de l'europeu, i el ritme de rècord. Pocs dies després de la seva exhibició al poliesportiu Gallur de Madrid, Meixal va signar una altra cursa brillant en el mateix escenari, en què va ser capaç de batre el rècord català de 1.500 metres en pista coberta.
El palamosí, que va acabar tercer per darrere de Nuguse i Katir, va entrar a meta amb un temps de 3 minuts i 34 segons. D'aquesta manera, superava la seva pròpia millor marca catalana de 3.35. La idea de Meixal és participar també aquest dissabte en la prova dels 1.500 metres al míting de Birmingham, amb la ment posada a l'europeu d'Istanbul, que comença el proper 2 de març.
En futbol, al Calonge li toca descansar aquesta jornada segona catalana. En canvi, el Palamós sí que té partit i jugarà al camp de l'últim classificat. Amb el record encara en la ment del valuós empat contra el líder, l'Escala, els blau i grocs viatgen a Mollet per enfrontar-se al Cué.
El Degà és vuitè i té el Can Gibert a un punt. Per tant, els d'Àlex Redondo intentaran guanyar els 3 punts a l'espera que el Can Gibert empati o perdi en el seu compromís al camp del Bosc de Tosca. Manca saber com es trobaran els equips de Primera Catalana després de l'aturada de la competició la setmana passada. El Mollet Palamós es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
I el Bisbal Bàsquet aspira a consolidar la quarta plaça de la Lliga EVA. Els bisbalencs no volen deixar escapar el quart lloc assolit en la darrera jornada gràcies a la imponent victòria contra el Calvià. Ara mateix, Bisbal Bàsquet i Girona B empaten en la classificació amb 11 triomfs i 7 derrotes, però els baixempordanesos continuen tenint millor percentatge de punts.
El Girona B jugarà a casa contra el Llucmajor i el Sol gironès ho farà a la pista de l'Alfindent, que és setè. Els homes de Carles Rofes, doncs, intentaran assegurar la victòria en un duel que es disputarà dissabte a les 8 del vespre.
I en hoquei patins, complicada visita del Palafrugell a la pista de l'Espanyol. Els blanquinegres, que van recuperar part de la seva confiança en el darrer partit guanyat contra el Colegio Alameda de Osuna, intentaran treure alguna cosa positiva del feu del Wings espanyol.
Els palafrugellencs són cinquens amb 26 punts, mentre que el Ribes Les Lagunes lidera la classificació amb 30. És a dir, que tot està molt apretat en la part alta i no val a badar. El partit es jugarà demà dissabte a les 7 de la tarda.
Passen 3 minuts de 3 quarts. Després d'uns dies sense internet ni cobertura, en Milton Sánchez, de l'ONG Baix Empordanesa amb les teves mans, recupera les cròniques des de Gàmbia. Ara ja sí, immers enmig del país. Milton, bon dia, hola.
Hola, bona nit. Des d'aquí, des d'un punt indeterminat de Gàmbia, al mig del riu Gàmbia, al costat del riu Gàmbia, una petita població que es diu Girong, i en aquests moments estic estirat al llit, cobert i tapat, protegit per la mosquitera, perquè se senten els mosquits que intenten picar-nos. I aquí ens hem de protegir perquè aquí la malària és una, bueno, doncs és una de les possibilitats que tens de contraure, no? I s'ha de vigilar molt en aquest aspecte. Tot i així, no estem exempts de picades. Ja en aquests dies me n'ha picat algun de mosquit, per tant hem d'anar al tanto i prendre la medicació pertinent per evitar, doncs, tenir la malària. I explicar-vos, doncs, que portem, des que vam arribar aquí a Gàmbia, hem anat visitant projectes que havíem començat, projectes que ja hem acabat, que hem donat ja per finalitzats, que han sigut un èxit, i d'altres que hem començat a veure per planificar per aquest any. O sigui, aquest any n'hi ha alguns que comencem ara, dels quals, doncs, bueno, podrem estar orgullosos a finals d'any, si tot va bé, doncs, de finalitzar la construcció d'un nou centre de mitja estada per les dones que van a parir al centre mèdic d'Iliassa, que en aquests moments només té 5 llits, i ara fem una nau on ho ampliarem amb 10 llits més, per la qual cosa triplicarem la capacitat de mitja estada de les dones que van a parir. Això per una banda. Per l'altra, doncs, mirar projectes futurs. Hem vist un justament a Tujereng, al costat de mar, al costat del famós port de Tangier, on venen totes les barques de pesca de Gàmbia a entregar el peix. Doncs, bueno, aquest centre mèdic de Tujereng tracta normalment, té una capacitat hospitalària molt petita, però té una població d'uns 20-25.000 habitants, per la qual cosa sempre està saturat, sobretot la part de pediatria, i sobretot al moment de parir. Tenen dues sales de dos quiròfans que no estan gaire ben equipats, això d'entrada, però el problema més gran que ens han donat és que moltes vegades queden sense llum a mig part i no tenen cap estri ni utensili i han d'anar, doncs, en llums de càmping per acabar de fer parir les criatures. Bueno, la veritat és que són unes formes molt precàries i l'objectiu serà, doncs, durant aquest any elaborarem ara un projecte que presentarem a diferents entitats per veure si trobem finançament, i l'objectiu és, doncs, posar-los llum en plaques solars i que tinguin la llum necessària per perquè els funcioni tot, des dels ecògrafs que tenen allà. Tenen un ecògraf que està parat perquè no tenen la suficient llum per poder fer aquestes ecografies. I després, doncs, bueno, que tinguin la llum necessària per fer tot tipus d'intervencions a l'hora de fer néixer les criatures. I, doncs, bueno, aquest és un projecte que ens ha agradat molt, que segurament el tirarem endavant, si trobem el finançament suficient. I com aquest d'altres que estem veient, ens queden dos dies més de treball aquí i divendres comencem el viatge de tornada. Seran 6-7 dies de viatge de tornada, una altra vegada travessant tot el desert, Mauritània, tot el que és Senegal, Mauritània, el Sàhara i Marroc i Espanya, fins a arribar a casa una altra vegada. Bé, però això ja us aniré passant dia a dia, des d'aquí, des de Girón, des del centre de Gàmbia. Desitjau-vos bona nit. Vosaltres us sentireu demà al matí.
Sí.
Però jo des d'aquí us dono bona nit, i apago la llum i a descansar. Vinga, ens veiem.
Moltes gràcies, Milton Sánchez, per aquestes cròniques que ens envies des de l'expedició de l'entitat amb les teves mans a Gàmbia. Gràcies, Milton Sánchez. Bona nit. Fins al límit del cor. Hem tingut novetats musicals aquesta passada matinada. Una d'elles és la de la Shakira i la Karol G. L'escoltareu a tot arreu, vull dir que no val la pena posar-la ara, i segurament ja l'heu sentit en algun moment. Avui, mira, posarem com a novetat per rebre la Sandra Bisba la nova cançó dels Amics de les Arts, De córrer per tot Nova York, que sona així. Notes que sóc part del somni, m'apretes molt fort. Els Amics de les Arts, que aquest estiu segur que els tindrem per tot l'Empordà fent ruta per tots els festivals, ja que estrenen disc, amb 9 cançons en coneixem, 8 cançons en coneixem, 2 ens en faltaran 6. Sandra Bisba, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt animada amb aquesta música.
Sí, no? Ens agraden els Amics de les Arts o no?
Oh, i tant. Sí, mira, segueixo.
L'altre dia ja em sembla que ja tenim alguna confirmació de festivals de per aquí on estaran aquest estiu. Vull dir que aquest estiu crec que serà l'estiu dels Amics amb aquest nou disc.
Fantàstic. Molt bé.
Doncs estem fent l'Empordà imprescindible, el Supermatí, amb la Sandra Bisba. On ens portes o què ens expliques avui?
Mira, avui us vull parlar de tocs de campana.
Ah.
De tocs de campana ja en sentirem alguns.
Molt bé.
Perquè, bueno, és una de les coses que a mi m'ha apassionat més al llarg dels anys, no? Aquest mitjà de comunicació que hi havia no tants anys enrere, eh? Els nostres avis se'n recorden de tot aquell llenguatge creat a través de toc de campanes per avisar de qualsevol cosa, no? D'avisar de notícies, de convocar reunions, d'anunciar festivitats, d'avisar de perills, o simplement assenyalar les hores del dia, no? I eren tocs que molts els hem acabat perdent. O sigui, ara, doncs, ens toquen les hores, ens avisen d'un naixement, d'una mort, d'un casament, d'alguna festivitat, però poques coses més.
Què és el que s'ha arribat a fer amb campanars o anunciar? Perquè ja t'he dit que això a mi no em sona, vull dir, jo no, això no ho he viscut, evidentment, però tampoc no et sabria dir què es podia anunciar amb un campanar.
És que s'anunciaven moltíssimes coses. Això depenia del poble, d'on estaves situat, si eres a muntanya, si eres més a prop del litoral, una mica, doncs, quins perills te podien arribar, val? I creaven, doncs, com et deia, tot un llenguatge, i també depenia molt de les campanes que tenia el teu campanar, no? O sigui, si en tenia una, podies jugar molt poc, perquè podies jugar, doncs, amb la velocitat, no? Podies jugar, doncs, amb com tocaves la campana, però poques coses més, no? En canvi, si tu ja disponies de dues o tres campanes, doncs aquí ja, bueno, això era un festival, no?, de la música.
Clar,
mira,
clar.
Per exemple, doncs, aquí en el litoral, doncs, doncs hi havia, doncs, el toc a naufragi, per exemple.
No? Doncs, el toc a naufragi.
El toc a naufragi, que què volia dir? Doncs que, doncs, un barco havia naufragat i que tothom havia d'anar allà a ajudar. Val? O sigui, se convocava la gent perquè s'acostés cap a la costa i anés a ajudar. Val? O, per exemple, el toc a sometent, que, bueno, que era, doncs, el toc a, bueno, reunir-se, que ens ataquen, no? Mira, aquest el tinc, a veure què us sembla. Heu sentit?
Sí, no? ja remarcava l'urgència.
Exacte, exacte. Llavors, el toc a foc, per exemple, doncs, es va, si es calava foc per una casa del poble, doncs avisar, doncs, que també els veïns vinguessin ràpid a ajudar, no? Aquest també te'l tinc.
Aviam.
Que també ja té un to una mica més agut, no?, d'urgència.
I després el tenir-ho tot això a la memòria, de recordar, vull dir, clar, a còpia d'anys, però anar recordant, això vol dir sometent, això vol dir foc, això vol dir naufragi. Clar, això jo crec que això en el nostre dia a dia ara seria impossible.
Bueno, és com tot, clar, perquè, exacte...
Ens arriba la notificació, no?
Sí, no? Ja tenim el mòbil, tenim tot, no? Tenim televisió, tenim ràdio, ens comuniquem de moltes maneres diverses i no ens cal, però és que abans, no, a més era el silenci, no? El silenci de viure en un poble sense soroll.
Ja.
Pensa que, clar, d'indústries poques, en aquí doncs sí que ja teníem la indústria del suro, però en segons quins llocs. I a més, durant un període molt llarg la indústria era molt silenciosa, també tot es feia mà, per tant hi havia molt de silenci. Ara estem envoltats de sorolls, no? El toc, per exemple, de tancament de muralles. Clar, o sigui, com te dèiem, bueno, espavila-te perquè si no quedes ja fora fora muralles i hauràs de passar la nit al ras, no? I aquest, doncs, era un així més solemne que anava increixendo. Ara us el poso.
Anem.
Doncs aquí pots anar veient com va creixent, no? Com es van acostant les campanades per bueno, espavila-te.
I després la professió del campaner, no? Aquí, la professió del campaner.
Clar, clar, clar.
Que això s'ha perdut totalment, evidentment.
Sí, sí. Un toc també molt, molt curiós i molt de mar era el toc a peix.
Ah?
El toc a peix, quan arribava el peix al poble, doncs avisaven amb campanades perquè les mestresses, les dones, poguessin anar a comprar el peix a mercat.
Carai.
I te marcaven també amb les batallades el preu d'aquell peix.
Què dius?
En sèrio. És que realment, bueno, una sofisticació brutal.
Ja veus,
brutal.
Ja veus. I ara que ara hi ha aquesta lluita en moltes ciutats per intentar eliminar els tocs de campana de nit, perquè molesten.
Sí, a mi m'ha estat molt de greu perquè, bueno, jo crec que és part de la nostra identitat i, si comencem així, és que, bueno, també al final no es podrà fer res, no?
Em fa pensar en Calonge, que també els veïns estaven lluitant per intentar recuperar el toc de campana que s'havia perdut per una avaria i que sembla que ho han aconseguit.
Que bé, que bé. No, és que jo crec que, a més, te fa més, estar com més atent a tot, més...
Sí.
No? Que avui en dia, a més, amb això, els mòbils que ens té absorbits a tots, que ja no estem atents a res, no? A la natura, no ens fixem. Jo també és una cosa de les que m'ha estat molt de greu, que hem perdut molt de coneixement.
Està clar.
No? D'observar la natura, d'estar atents, de... No? I és una llàstima, estem perdent moltíssim coneixement. Moltíssim.
Sandra, hem de tancar, menys de 10 segons per tancar. Gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
Doncs res, que us ho passeu molt bé.
Igualment.
Adéu. Apa, adéu.